Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
El matí del 31 de juliol del 2023, els serveis d'emergències de l'estat de Victòria, a Austràlia, reben una trucada de l'hospital de Lyongaza. Un doctor els alerta que una dona s'ha presentat aquell mateix matí a l'hospital amb mal d'estómac. En contra de les indicacions dels metges, n'ha marxat només 5 minuts més tard. El doctor està preocupat perquè hi ha 4 pacients ingressats amb un quadre greu d'intoxicació alimentària. Tots tenen els mateixos símptomes. I també tenen en comú que van dinar fa 2 dies a casa de la dona que acaba de marxar de l'hospital.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. L'any 2023, la tranquil·litat d'un petit poble del sud d'Austràlia es va veure sacsejada per uns fets que van fer la volta al món. El que en principi havia de ser un agradable dinar familiar va acabar amb una intoxicació alimentària letal. El dinar va consistir en un plat únic, filet Wellington, acompanyat de puré de patates i mongeta tendra. Una recepta amb molta història, però amb un ingredient afegit molt perillós. Va ser un descuit de la cuinera o un enverinament deliberat? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
Crims. Per què matem? El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
This is Dr. Chris Webster calling.
Soc el doctor Chris Webster de l'Hospital de Lyongaza.
And I have a concern.
Estic molt preocupat per una pacient que ha vingut abans a l'hospital, però ha abandonat l'edifici i creiem que podria estar exposada a una toxina mortal procedent d'un bolet verinós.
Toxin from mushroom poisoning.
Lyongaza és un poblet d'Austràlia rodejat de turons suaus i de pastures. La periodista gironina Marta Pasqual coneix molt bé la zona.
Fa 10 anys que visc a Austràlia i des de l'any 2022 treballo com a periodista de crims al diari australià The Age. Austràlia en diuen que és el lucky country, no? Que és el país afortunat, és el país on tot sempre funciona. Comparat amb ciutats com Barcelona o Madrid, que la gent sempre va a tope, amunt i avall, que tothom sempre té pressa, Austràlia és un d'aquests llocs on la gent s'agafen les coses amb calma, tot es mou com a velocitat lenta. La gent és com que viuen la vida per gaudir-la, és com anar a fer surf, anar a córrer, començar a treballar a les 9 però plegar a les 5 i anar-te'n cap a casa, o anar-te'n a jugar a esport, o anar-te'n al bar amb els amics.
El cap de setmana del 5 i 6 d'agost del 2023, la Marta no podrà fer res de tot això perquè li toca treballar a la redacció del diari.
A l'oficina se m'acosta la meva editora i em diu que agafi les coses i que me'n vagi pitant cap a un poble als afores de Melbourne, a 2 hores i pico, que es diu Lyongaza, perquè hi ha hagut un cas que es podria tractar d'una intoxicació massiva. Aleshores, en aquest moment, sense tenir gaire clar de què va la cosa, me'n vaig cap a casa, agafo 4 trastos, el pijama, el raspall de dents, el portàtil, la càmera, ho poso tot dins d'una bossa, pujo el cotxe i faig les 2 hores i pico de camí cap a Lyongaza des de Melbourne, sense saber ben bé què esperar. I la veritat és que res m'hauria pogut preparar per el que vaig acabar trobant-me a Lyongaza quan vaig arribar.
La Marta ha deixat enrere l'asfalt de Melbourne i ha entrat a l'Austràlia rural. Encara no sap que està a punt d'endinsar-se en una trama de mentides i traïcions familiars que la lligarà al poble de Lyongaza durant més de 2 anys.
Lyongaza és un dels pobles més grans que hi ha a la zona de Gippsland on viu l'Erin, que és una regió que està a l'est de Melbourne que es coneix per a la indústria de la llet. Bàsicament hi ha molts de pagesos de vaques. Es troba envoltada d'uns turons verds, preciosos. És un paisatge molt idíl·lic. És com el camp, però el camp al mig dels arbres i el bosc.
Deixem la Marta al cotxe i reculem una setmana. Aquest estiu, l'Erin Patterson té 48 anys i tot just en fa un que s'ha traslladat a Leongatha. Però sembla que hi ha viscut tota la vida. Compre habitualment al mercat, on ja s'ha fet amiga d'algunes botigueres i no falla mai a la missa de diumenge. Viu amb els seus dos fills de 9 i 14 anys. El seu exmarit i la seva família política viuen a pocs minuts de casa seva.
L'Erin és una persona que gairebé no té família. Els seus pares estan morts, amb la seva germana no hi té gaire relació. Tampoc és una persona gaire sociable que tingui molts amics o una vida social molt plena. Aleshores, la família de la seva exparella, d'en Simon, és bàsicament l'única família que té en aquest món. Tot i que estiguin separats ja des de fa anys, ella manté una relació molt estreta amb la família, perquè bàsicament és l'únic que li queda en aquest món a nivell de família.
El dissabte 29 de juliol de 2023 és un dia especial. Finalment, l'Erin i la seva família política han trobat un migdia per dinar plegats. L'Erin els ha dit que té una notícia important sobre la seva salut que vol compartir amb ells. I de passada, com que encara no han vist la casa nova, així els la podrà ensenyar.
És una casa de dos pisos que està en un carrer supertranquil als afores de Leongatha, que és el poble on viuen ells. Aleshores, és un carrer que no està ni acabat d'asfaltar gairebé, envoltat d'arbres altíssims, amb molt pocs veïns, és un cul-de-sac supertranquil. Aleshores, ella té un tros de bosc en el terreny on hi ha la casa, té ovelles que pasturen pel mig dels arbres. És realment un paratge idíl·lic, una casa preciosa que la va construir i la va dissenyar a ella perquè volia que fos la casa dels seus somnis.
A dos quarts d'una en punt, els convidats arriben a casa l'Erin Patterson. Però hi ha una absència inesperada que serà determinant en el futur.
Els convidats al dinar són Don Patterson, de 70 anys, que és un professor jubilat que treballava a l'Institut de Karambara, que és una persona molt estimada per la gent del poble i que, a més, és d'aquesta gent que sap parlar de tot, que li encanten les ciències, la política, tots els temes de conversa. També hi ha la Gail Patterson, que és la dona d'en Don, també té 70 anys i ella és una mestressa de casa que en les seves estones lliures es dedica a fer de voluntària llegint el diari a gent invident. D'altra banda, també hi ha la Heather Wilkinson, que és la germana de la Gail, que ella treballava com a tutora en un institut, però ara s'ha jubilat i a les seves estones lliures es dedica a fer de voluntari ensenyant anglès a persones migrants recent arribades al poble. I finalment també hi ha l'Ian Wilkinson, que és el marit de la Heather Wilkinson, que ell és, des de l'any 1992, el pastor de l'Església Baptista de Karambara i que és una persona molt important dins del poble. De fet, una persona em va dir que si hi hagués d'haver una cara a la bandera de Karambara seria la cara de l'Ian Wilkinson.
I és tothom menys el Simon Patterson, l'exmarit. Tot i que no tenen mala relació, el Simon no l'acaba de convèncer la idea de compartir taula amb l'Erin, els seus pares i els seus tiets. Per això, ahir la nit va enviar un WhatsApp a la seva exdona i a ella no li va agradar gens.
Ho sento, Erin, però és massa incòmode per mi venir al dinar de demà amb tu, la mare, el pare, la Heather i l'Ian. Però quan vulguis podem parlar en algun altre moment dels teus problemes de salut. Si vols parlar per telèfon, m'avises.
El que em dius és molt decebedor. M'he passat moltes hores aquesta setmana preparant el dinar de demà que, tenint en compte com em trobo, ha resultat molt cansat. A més, m'he gastat una autèntica fortuna en menjar perquè volia que fos un dinar especial, ja que en molt temps no en podré fer cap altre. Per mi és vital que demà siguis aquí per poder parlar d'una cosa important. Espero que canviïs de parer.
L'Erin no aconsegueix fer canviar de parer al Simon, però el seu exmarit sí que li donarà un cop de mà amb els fills. Es compromet a recollir-los abans del dinar i endur-se'ls al cinema.
L'Erin i en Simon es coneixen a l'Ajuntament de Monash l'any 2004, on tots dos treballen. L'Erin en aquest moment treballa a la secció de benestar animal i en Simon treballa com a enginyer. Aleshores, ells es coneixen allà i acaben formant part del mateix grup d'amics. Comencen a sortir i decideixen al cap de poc casar-se i anar-se'n a viatjar fent la volta a Austràlia plegats. Acaben mudant-se a Perth, a l'altra banda del país, on tenen el seu primer fill, un nen, i al cap de poc temps, quan l'Erin té la seva segona filla, bueno, la seva segona criatura, que és una nena, decideixen tornar cap a Victòria per estar envoltats de la família d'en Simon, amb qui tenen molt bona relació.
Tornem al migdia de dissabte 29 de juliol. Som a casa de l'Erin Patterson a Gibson Street. Els convidats passen al menjador on ja hi ha la taula parada. Són dues parelles, el Don, la Gail, que són els exsogres de l'Erin, la Heather, germana de la Gail, i el seu marit, Liam, el pastor de l'Església Baptista. Tots quatre entren dins una sala lluminosa que es comunica amb una cuina oberta. A la casa, molt acollidora, s'hi respira el caliu dels àpats cuinats a foc lent. Aprofiten la barra que separa la cuina del menjador per deixar-hi les postres que han dut: una safata de fruita fresca i un pastís de taronja casolà. Saben que és el preferit de l'Erin. A la una en punt, l'Erin serveix el dinar. Anna Ponsí, explica'ns de què consta el menú.
El menú és un plat únic, filet Wellington, una recepta clàssica que és un homenatge al duc de Wellington, el militar britànic que el 1815 va derrotar Napoleó a la popular batalla de Waterloo. No és un plat qualsevol. Ho hem consultat amb el xef Joan Roca, del celler de Can Roca.
El Wellington és un plat que té aquesta estètica, no? Aquest full daurat, que moltes vegades s'hi fan formes a sobre, que llueix molt. És un plat de festa, és un plat sofisticat, és un plat d'alta cuina.
I un plat que suposarà un abans i un després per a la família Patterson. Estigueu atents a la recepta perquè inclou un ingredient potencialment perillós.
És un plat del que... Clar, la peça principal és un filet de vedella o de bou, i que després està embolcallat amb una d'uixell. La d'uixell és, en terminologia culinària, és una elaboració a partir d'escalunyes, que és una variant de ceba, i xampinyons, habitualment xampinyons o bolets, que depenent de les zones doncs, se n'hi posen uns o altres. Llavors, aquesta d'uixell és una elaboració, és com una mena de sofregit, molt francès en aquest cas, de ceba i xampinyó, que es deixa evaporar tota l'aigua als xampinyons, queda amb la mínima humitat possible per tal de poder embolicar doncs, aquest filet que prèviament s'ha marcat. Per tant, doncs, o bé amb crep o bé amb qualsevol producte d'aquest tipus, fem doncs, que quedi un cilindre perfectament format, un filet central envoltat d'aquesta d'uixell, cobert per una crep i després cobert per aquesta pasta de full.
L'Erin acompanya el filet Wellington amb un puré de patates i posa mantega i mongeta tendra al vapor. És un dinar agradable, amb un bon plat a taula i una conversa distesa, però els quatre convidats tenen molt present que els han citat per donar-los una notícia probablement que no és bona. Després de l'àpat, a mitja tarda, l'Erin explica als convidats per què els ha fet venir.
Li han fet un seguit de proves mèdiques i l'han diagnosticat amb un càncer d'ovari. Està preocupadíssima, diu que segurament haurà de rebre tractament, no sap què fer amb els nens i vol ajuda per cuidar dels fills mentre sigui a l'hospital. Acaben resant tots plegats a la taula. Liam, que és un pastor baptista, dirigeix la pregària i li desitgen a l'Erin que es recuperi ràpid i que tant de bo que tot vagi bé.
A quarts de tres, els convidats s'acomiaden de l'Erin. Tot i les males notícies sobre la seva salut, dinar a la mateixa taula i compartir un àpat fet a casa els ha fet sentir més units que mai. Malgrat el divorci amb el Simon, se senten afortunats de comptar amb l'estima de l'Erin.
Cuinar és un acte d'amor, és un acte de generositat. Cuinar és una forma de dir, per qui cuines, no, t'estimo, no? I per tant, amb la mesura en què tu fas una recepta elaborada, complexa com un filet Wellington, en principi és una mostra d'afecte. I sobretot és un plat que tothom crec que valora, en tant que tu, quan et serveixen un plat que té feina darrere i que tu perceps que hi ha una feina darrere, penses en una generositat i en unes ganes de complaure extraordinàries.
Queden que es veuran l'endemà, a la tradicional missa de diumenge que aplega bona part dels veïns de Lyongatha. Però per primer cop en molts anys, un dels convidats, Liam, no es veurà amb cor d'oficiar-la. És el tiet de l'exmarit de l'Erin. L'endemà al matí, el Don i la Gail truquen a una ambulància que els trasllada a l'hospital perquè no han pogut agafar el son en tota la nit, i el que semblava una digestió pesada ara és un dolor d'estómac fortíssim. En veure els pares tan malalts, el Simon, l'exmarit de l'Erin, va a casa dels tiets i comprova que ells també estan molt malament.
Aleshores decideix trucar una ambulància, però estan tardant molt a venir-los a buscar. Llavors decideix portar-los ell amb cotxe cap a Lyongatha Hospital, perquè li diuen que, a més, com que ja hi ha en Don i la Gail a l'altre hospital de Carambara, que és una clínica molt i molt petita, no poden atendre tants pacients. Aleshores els porten a l'hospital de Lyongatha.
Tot i presentar els mateixos símptomes, els dos matrimonis queden ingressats en hospitals diferents. L'Ian i la Heather, recordem, són a l'Hospital de Lyongaza. Allà els atén el doctor Chris Webster, que els pregunta què han fet i, sobretot, què han menjat durant les últimes hores. Pels símptomes aguts que presenten, creu que podrien haver ingerit algun aliment en mal estat.
L'Ian i la Heather expliquen que ells el dia anterior havien anat a dinar a casa de l'Erin Patterson i que els havia servit un àpat de filet Wellington amb puré de patata i mongetes verdes. Diuen que els símptomes comencen més o menys al cap d'unes 12 hores d'haver consumit l'àpat, on també hi havia en Don i la Gail Patterson. Aleshores, el doctor Webster en aquest moment sap que Don i Gail Patterson també estan a l'hospital amb símptomes molt semblants i comença a preocupar-se de que això es podria tractar d'un cas d'intoxicació greu. Però la seva preocupació va més enllà d'aquests pacients, sinó que comença a preocupar-se que això es pugui tractar d'un cas d'intoxicació massiva, ja que en aquest moment no se coneix encara quin és l'origen d'aquesta intoxicació i es preocupa que això pugui tenir més ramificacions per a altra gent de la zona.
Amb el pas de les hores, els símptomes de tots quatre empitjoren.
24 hores després d'haver ingressat a l'hospital, l'estat de salut dels quatre pacients es deteriora molt ràpidament. A l'Ian i a la Heather, cada vegada més dèbils, els han de traslladar a l'hospital de Dandenong, un centre amb més recursos. En Don té molt mal d'estómac, vòmits i diarrea, i la seva dona, la Gail, està tan dèbil que li han d'induir el coma a la unitat de cures intensives. En poques hores, els altres tres familiars també hi hauran d'ingressar. A hores d'ara, els metges ja tenen clara una cosa. Una intoxicació d'aquesta magnitud només la pot haver provocat un dels bolets més mortals del planeta. Ens ho explica l'Enric Gràcia, que és expert en micologia, la ciència que estudia els bolets.
La Amanita phalloides, la cogoma verda, es diu així perquè originalment té color verd, s'esvaeix a groc i acaba gairebé sense color. La Amanita phalloides és un bolet dolç, és un bolet que no és amarg, no es nota pràcticament en el tast. Si n'agafes... Això no s'ha de fer. Jo ho he fet per poder-ho dir a la universitat. Si n'agafes una mostra i la mastegues i la llences ràpidament, notes el gust. El gust és molt suau, molt dèbil. Per tant, és fàcil que la gent es confongui menjant-lo, perquè no notes un gust característic. I passa, i ha passat. I llestimosament passarà.
L'Enric, l'expert en bolets, també ens ajudarà a entendre com reacciona el cos humà a la ingesta de Amanita phalloides.
L'Amanita phalloides és un bolet que enganya. No és un bolet que al·lucini, no és un bolet que dongui dolors musculars, és un bolet que primer sembla que provoqui un dolor intestinal, una mala digestió, però que després desapareix. I mentre t'està destruint el fetge i el ronyó. És un perill silenciós. El primer símptoma que nota una persona que ha consumit Amanita phalloides és l'efecte sobre l'intestí que es manifesta amb espasmes i dolor intestinal fort i que acaba conduint a una diarrea. El que ha consumit Amanita phalloides, al cap de 8, 10, 12 hores, es comença a trobar millor, perquè ja ha passat l'efecte de l'amanita sobre el budell.
Però és una falsa treva. Entre 8 i 12 hores després de consumir aquest bolet, s'entra en una fase de falsa millora. El pacient es troba millor, però el dany intern avança en silenci. La principal responsable d'aquest deteriorament és una molècula, l'amanitina, que es troba de forma natural a l'amanita phalloides i que, quan la ingerim, ataca les cèl·lules del nostre cos fins que les mata. És un procés gradual.
Amb l'esmorzar o el dinar de l'endemà hi ha una excreció de bilis i, de nou, hi ha una reincorporació de les amanitines al trànsit intestinal i una posterior afectació sobre les cèl·lules del budell. Quan semblava que aquest dolor intestinal havia desaparegut, retorna. I retorna amb nou dolor i amb noves diarrees i amb nous espasmes intestinals. Aquesta segona onada d'amanitines, al ser absorbides de nou per les restes del budell, generen una sobremortalitat, una nova afectació hepàtica. I normalment aquesta segona afectació hepàtica sol provocar la claudicació total del fetge.
A mesura que els tòxics van afectant els òrgans del cos, l'estat del pacient empitjora.
Aleshores, hem d'entendre que les amanitines aturen primer el funcionament de l'abdomen, després aturen el fetge, i després aturen el ronyó, i quan ja no hi ha cap filtre que elimini les amanitines, aquestes impacten sobre la resta de cèl·lules del cos. Per tant, la mort esdevé motiu d'errada cardíaca, però per intoxicació.
A dia d'avui, els científics no han trobat cap antídot eficaç contra les amanitines.
Crims. Per què matem?
Mentre els òrgans dels quatre pacients de mica en mica es van deteriorant de manera probablement irreversible, a l'hospital de Lyongatha hi arriba una visita inesperada.
El dilluns, de cop i volta, l'Erin es presenta a l'hospital de Lyongatha. A les 8 del matí, arriba, entra per la porta i diu que es diu Erin Patterson, que es troba malament i que vol que li facin una ullada.
Casualment, el doctor Chris Webster, el mateix que va atendre l'Ian i la Heather, torna a estar de guàrdia quan l'Erin entra a l'hospital. La dona diu que té nàusees des de dissabte i el metge l'alerta que es podria tractar d'un cas greu d'intoxicació. Li diu que els dos matrimonis que va convidar aquell dia a dinar estan molt malalts i presenten els mateixos símptomes i que encaixen amb els de la ingesta de bolets tòxics. Ella li assegura que els bolets els va comprar al supermercat, però el doctor Webster, les respostes de l'Erin no el deixen tranquil.
En el moment en què el doctor Chris Webster comença a fer-li preguntes a l'Erin, de cop i volta ella diu que no està preparada per quedar-se a l'hospital, que se n'ha d'anar cap a casa, que ha de preparar coses pels seus fills, que ara mateix no s'hi pot quedar i que necessita marxar.
El doctor Webster i l'equip de metges de l'hospital no se'n saben avenir. No entenen que l'Erin, exposada a un risc tan greu d'intoxicació, hagi decidit marxar de l'hospital. També els estranya que, tot i saber que l'Ian i la Heather són al mateix hospital i estan molt greus, hagi marxat sense visitar-los. El metge pensa que el comportament d'aquesta dona pot posar en risc la seva salut i la de més persones, i li truca insistentment, però ella no respon al telèfon. Alarmat, decideix marcar el 000, el telèfon d'emergències equivalent al 112 a Catalunya.
This is Dr. Chris Webster.
Soc el doctor Chris Webster de l'Hospital de Lyongatha.
And I have a concern regarding...
Estic molt preocupat per una pacient que ha vingut abans a l'hospital, però ha abandonat l'edifici i creiem que podria estar exposada a una toxina mortal procedent d'un bolet verinós. I he intentat diverses vegades contactar amb ella per telèfon.
La policia es desplaça a casa de l'Erin Patterson. Volen parlar amb ella i, si és possible, recollir mostres de les restes del dinar de dissabte. Però en aquell mateix moment, a l'hospital de Lyongatha, hi ha novetats.
L'Erin ha tornat a entrar per la porta de l'hospital dient que ja està preparada per rebre tractament. En aquell moment, en Chris Webster, sabent que els agents de policia estan anant cap a casa de l'Erin, li pregunta que si estaria disposada a que entressin a casa seva i que si tenia sobres del dinar. Aleshores, l'Erin explica que segurament estan a les escombraries de fora de casa seva i els hi dona permís perquè entrin a casa seva i recollin les restes del dinar. Aleshores, dos agents de policia que es presenten a casa seva allà a Lyongatha salten la valla i entren a casa i es posen a remenar dins de les escombraries i treuen una bossa de paper on hi ha les sobres del dinar a dintre embolicades.
Mentre la policia recull mostres a casa seva, l'Erin explica al doctor Webster que si abans ha marxat de l'hospital d'aquella manera és perquè desconfia dels metges. Ara, però, ha decidit tornar perquè està espantada. Assegura que ella també té mal d'estómac. Els metges tenen una preocupació afegida. Saben que l'Erin té dos fills i pensen que també podrien estar en perill. Quan li plantegen això a la pacient, la resposta els deixa glaçats.
Una de les coses més xocants que diu l'Erin és que ella ha servit les sobres d'aquest àpat en els seus fills però traient-los els bolets. Aleshores, això és especialment sorprenent perquè ella tenia un seguit de filets a la nevera que no havia fet servir per cuinar l'àpat, que hagués pogut fàcilment cuinar i servir els seus fills sense haver de treure els bolets. Aleshores, la pregunta que ens ve a tots al cap, que ens genera una mica d'incertesa, és que en quina situació una mare donaria als seus fills les sobres d'un àpat que han consumit familiars el dia anterior, que ara estan malalts? Aleshores, l'Erin diu que ella no vol espantar els seus fills i que no el vol portar al metge perquè en ocasions anteriors ells han tingut males experiències a l'hospital i amb els metges de capçalera, aleshores no vol que es posin nerviosos.
Els metges no es creuen les explicacions de l'Erin. Pensen que si els dos menors haguessin tingut contacte amb els bolets tòxics, encara que hagués estat molt superficial, també tindrien símptomes d'intoxicació. I com que, segons el relat de la mare, els seus fills es troben bé, arriben a la conclusió que no és cert que els hagi donat filet Wellington per menjar i que, si no ho ha fet, és perquè era plenament conscient que els podria fer mal. Mentrestant, a la unitat de cures intensives, la situació es complica. El 4 d'agost, 6 dies després del dinar, moren 2 de les comensals. Són l'exsogra de l'Erin, la Gail, de 70 anys, i la seva germana, la Heather, de 66. L'exsogre de l'anfitriona, el Don, segueix a la unitat de cures intensives en coma induït i li han fet un trasplantament de fetge. I la investigació, que continua avançant, confirma les sospites del doctor Webster sobre la causa de la intoxicació.
La policia ja ha analitzat les mostres de les restes del dinar i hi troben, concretament, Amanita phalloides deshidratada. Amb aquestes proves i després de la mort de 2 dels comensals, els investigadors fan una inspecció ocular a casa de l'Erin, que ja té l'alta mèdica perquè no té símptomes d'estar intoxicada, i la interroguen a comissaria.
I love them a lot.
Les estimo molt, sempre es van portar molt bé amb mi i sempre em deien que podia comptar amb el seu amor i el seu suport emocional, tot i que en Simon i jo estiguéssim separats.
L'Erin insisteix que els bolets de la barreja que va posar al filet Wellington no els va anar a buscar al bosc. Diu que uns els va comprar en un supermercat i els altres en una botiga de comestibles. En aquest punt, els policies pregunten a l'Erin si té deshidratadora a casa.
Una deshidratadora és un aparell de la mida d'un microones que, en lloc d'escalfar els aliments, n'extreu l'aigua. A Austràlia és habitual assecar-hi bolets i la policia sospita que l'Erin n'ha utilitzat una per aconseguir la pols tòxica de l'Amanita phalloides.
La dosi letal d'Amanita phalloides vindria a ser 50 grams per persona de 70 quilos, el que equival aproximadament a mig bolet adult. I que això representaria, doncs, una cullerada de cafè de bolet sec.
Per tant, a l'Erin només li haurien calgut 2 bolets deshidratats per posar fi a la vida dels seus 4 convidats. Però ella declara que, de deshidratadora, no n'ha tingut mai. La resposta de la interrogada encara genera més dubtes sobre la veracitat del seu relat, perquè durant la inspecció ocular a casa seva hi han trobat el manual d'instruccions d'una deshidratadora. Mentre la policia continua interrogant l'anfitriona, arriben notícies de l'hospital. L'àpat familiar suma una altra mort.
Tot i transplantar-li el fetge en Don, en Don tampoc respon bé al tractament i es mor el dia següent, el dia 5 d'agost.
Poisonous mushrooms have killed 3 people and tonight a man is in hospital fighting for life.
After being poisoned by wild mushrooms at a lunch with friends in Gippsland, Amber Johnston with this report.
Una setmana després del dinar, el cas fa la volta al món. En la versió que es difon, ningú s'explica que algú hagi pogut enverinar 4 familiars amb qui se suposa que tenia bona relació. La Marta Pasqual, gironina afincada a Austràlia, va ser testimoni directe de l'impacte mundial de la notícia.
Per mi, el moment clau va ser quan la meva àvia de 90 i pico anys, a Olot, em va enviar un missatge preguntant-me sobre el cas. Aleshores, ja va ser en aquest moment que vaig dir això ja ha traspassat fronteres, ja estem parlant d'un fenomen global.
És 7 d'agost. Han passat 9 dies des que l'Erin va servir a taula el filet Wellington. Una munió de periodistes ha envaït els carrers de Lyongaza. La major part fan guàrdia davant de casa de l'Erin. L'han vist entrar i sortir amb el cotxe unes quantes vegades, però fins ara no li han sentit la veu perquè no s'atura mai a fer declaracions. Avui, però, serà diferent.
Estem tots allà esperant i veiem que torna el cotxe vermell de l'Erin. s'obre la porta, entra cap al pàrquing i aquesta vegada no es tanca la porta. Aleshores, tots els periodistes que estàvem esperant a fora, de cop correm cap a dins i estem tots drets al voltant del cotxe de l'Erin. Ja potser 5 o 6 de nosaltres esperant a veure que surti, a veure què diu. De cop i volta l'Erin surt del costat del conductor, s'atura, ens mira i es posa a parlar.
És una tragèdia, això que ha passat.
Can you tell us about the meal that you cooked?
Ens pots dir alguna cosa del dinar que vas preparar?
I'm sorry. Devastated.
Estic devastada pel que ha passat, per la pèrdua del Don. No, el Don encara és a l'hospital. La pèrdua de l'Ian, la Heather i la Gail. Eren algunes de les millors persones que havia conegut mai.
Els periodistes que graven aquestes declaracions els sorprenen dues coses. La primera és que l'Erin confon el Don per l'Ian, que és el que encara és a l'hospital. I la segona és que, tot i que assegura estar desconsolada i tenir la veu trencada, a l'Erin no se li escapa ni una llàgrima.
I'm devastated. I love them.
A Lyon, Gaza, el 31 d'agost, un mes després dels fets, se celebra un funeral públic per acomiadar i homenatjar les tres víctimes mortals del dinar. El Simon, l'exmarit de l'Erin, ha perdut els pares i la tieta. El quart convidat, l'Ian, l'únic supervivent, continua ingressat a l'hospital.
Jo estic assentada a l'última fila en un racó intentant que no em vegi ningú escoltant cadascuna de les paraules que en Simon comparteix sobre els seus pares, perquè fins aquell moment gairebé no en sabíem res.
També voldríem fer un agraïment públic a l'Hospital de Dandenong. Gràcies per permetre que la mare pogués visitar el pare una última vegada abans que el traslladessin a l'unitat de cures intensives. Va ser un detall extraordinari. I no és casualitat que l'últim missatge de la mare des de l'hospital al xat familiar fos «Molt d'amor per tots vosaltres». Tenia l'esperança que ens tornaríem a veure. I nosaltres també la tenim, aquesta esperança. I mentre esperem que aquest moment arribi, els trobarem a faltar.
És un ambient super solemne. Tothom està callat, menys en el moment en què es posen a cantar cançons de missa tots plegats, i és en aquell moment que te n'adones de que aquesta família formava una part integral de la comunitat de Corumbara. I potser el més interessant de tot és que, entre tots els assistents, l'Erin no hi és.
El 21 de setembre, gairebé 2 mesos després del dinar a casa de l'Erin, l'Ian, el pastor de l'Església Baptista, ha rebut l'alta a l'hospital i ja pot tornar a casa. Està fora de perill. Els metges consideren que la seva recuperació després de tants dies entre la vida i la mort és un autèntic miracle. A hores d'ara, la policia ja investiga el cas com un triple homicidi. Repassem quins indicis tenen els investigadors contra l'única sospitosa.
Per una banda, les proves mèdiques i els moviments de l'Erin les hores posteriors al dinar confirmen que ella no va patir cap mena d'intoxicació. La policia té clar que quan va acudir a l'hospital i es va deixar tractar pels metges, fingia. Per altra banda, els seus fills tampoc es van intoxicar. La policia també ha analitzat els bolets del filet Wellington i, després de confirmar que es tractava d'amanita phalloides, ha descartat que fossin comprats en un supermercat. Després d'interrogar l'entorn, la policia ha descobert que l'Erin també tenia una cara fosca. Havia criticat durament la seva família a Facebook i també havia tingut problemes seriosos amb en Simon, l'exmarit, per la manutenció dels fills. La policia també té unes imatges de les càmeres de seguretat de la deixalleria municipal on es veu l'Erin llançant una deshidratadora pocs dies després del dinar. Per tant, quan va dir que no n'havia tingut mai, mentia. L'activitat d'un web d'aficionats a la natura, l'iNaturalist, també podria ser clau en la investigació. Dies abans del dinar, 2 usuaris van publicar que havien trobat amanita phalloides i van indicar-ne la ubicació exacta, molt a prop de Lyon, Gaza. La policia ha pogut comprovar que l'Erin va veure aquestes 2 publicacions i, després de rastrejar-li el telèfon mòbil, també saben que s'hi va desplaçar.
A part d'això, la policia també ha interrogat exhaustivament l'entorn de la sospitosa, entre ells l'exmarit.
En Simon, el marit de l'Erin, en una de les seves declaracions a la policia, explica que ell creu que la seva dona l'ha intentat enverinar en almenys 4 ocasions en el passat que ells, tot i estar separats des del 2015, continuaven fent activitats plegats i que algunes d'aquestes activitats eren anar-se'n d'acampada tots dos sols els caps de setmana. Aleshores, ell diu que després d'aquestes sortides ell es començava a trobar molt malament i coincidia que justament havia menjat àpats que havia cuinat l'Erin per ell. Aleshores, en una d'aquestes ocasions s'havia trobat tan malament que havia hagut d'estar en coma durant 16 dies i li havien hagut de treure part de l'intestí prim en una operació d'urgència. Ell diu que no ho havia volgut comentar a ningú perquè no volia que el tractessin de boig i que s'ho havia guardat per ell. Nosaltres com a periodistes tenim accés a aquesta informació, però per llei a Austràlia no se'ns permet de publicar-la fins que s'hagi acabat el judici.
El 2 de novembre de 2023, 4 mesos després d'haver servit el filet Wellington, la policia imputa a l'Erin Patterson 8 assassinats, 5 d'ells en grau de temptativa. És a dir, la consideren responsable de les 3 morts que s'han consumat i també l'acusen d'haver intentat matar l'únic supervivent del dinar i d'haver intentat matar el seu marit 4 vegades. El jutge en decreta l'ingrés a presó sense fiança.
Crims amb Carles Porta.
El 29 d'abril de 2025, gairebé 2 anys després del dinar, es fa el judici contra l'Erin Patterson. La tensió mediàtica que desperta el cas contrasta amb les dimensions i la senzillesa dels jutjats de Morwell, el poblet on se celebra el judici.
Un cop ets a dins, és una experiència increïble. És una sala petitíssima, tens el jurat popular a una banda, els pots veure de tan a prop que, bàsicament, podries tocar-los. I, per altra banda, tens l'Erin assentada justament al darrere teu. Els seients dels mitjans de comunicació són els últims de tota la sala i just darrere està l'Erin amb un guarda de seguretat a cada banda tan a prop que sents el seu alè a la nuca, pràcticament. Aleshores, només és girar-se i de cop i volta tens la cara de la dona que està acusada d'assassinar 3 dels seus familiars just darrere teu, a menys de 2 metres de distància. Una cosa que no passaria mai si aquest judici s'hagués fet a Melbourne.
Serà un judici llarg i, en una sala tan petita, els periodistes tindran moltes ocasions per fixar-se en el comportament de l'acusada.
Per una banda, veus l'Erin quan hi ha el jurat popular a la sala, que es manté tranquil·la, que està com amb molta compostura. I per altra banda, tens l'Erin de quan no hi ha el jurat popular, que és l'Erin que es queixa per les seves condicions a la cel·la de l'estació de policia a la banda dels jutjats, tens l'Erin que de cop i volta fa meditació amb els ulls tancats, tens l'Erin que de cop es gira i et mata així amb una mirada fulminant quan et gires en el seient per mirar-la. O sigui, de cop i volta veus claríssimament les 2 cares de l'Erin.
La primera sorpresa del judici arriba amb la declaració de l'exmarit de l'acusada.
En Simon, al judici, no diu tota la veritat, sinó que ell parla de tenir una bona relació amb l'Erin, de continuar fent coses plegats i del fet de que es discuteixen de tant en tant per coses normals de parella o exparella, però que en realitat la seva relació és prou bona. Ell en cap moment durant el judici no parla de que ell sospita que l'Erin l'ha intentat enverinar diverses vegades, ni comparteix informació que ell ha prèviament dit durant la instrucció. Aleshores, això, en els periodistes que estem cobrint aquest cas, ens deixa bastant perplexos, perquè pensem que és una informació molt important en el cas en contra de l'Erin i que, de fet, seria crucial que el jurat popular en aquest judici la conegués.
Anna Ponsí, com s'explica que no es menti per res els 4 intents d'assassinat que creu que ha patit?
La decisió no la pren ell, l'ha pres el jutge. Considera que les acusacions d'en Simon, tot i formar part de la instrucció, podrien perjudicar l'Erin de manera injusta. Encara que l'home estigués convençut que la seva exdona havia intentat matar-lo, no va arribar mai a denunciar aquests suposats enverinaments. I, a més, no s'ha pogut demostrar mai.
I llavors arriba un altre dels testimonis més esperats, el de Leon Wilkinson, el pastor de l'església de Leongatha, que va ser l'únic supervivent del dinar, a part de l'acusada.
L'escoltes en les seves declaracions sense Liam parlant de l'Erin d'una manera amb molt de respecte, tenint en compte que és la dona acusada de matar la seva muller, a la Heather, i d'intentar-lo matar a ell. Descriu el dinar com un dinar molt afable entre amics i familiars, en què les converses van ser agradables i que tothom es portava bé amb tothom. Però descriu un detall que acabarà siguent una part clau del cas més endavant un cop vagi a judici, i és el fet de que l'Erin va servir els beef wellingtons en plats de diferents colors. Plats grisos pels convidats i un plat de color taronja per ella. I és un moment que recordo que ens vam quedar tots una mica sense alè.
Ja fa 35 dies que va començar el judici. Totes les proves i els testimonis apunten que l'enverinament va ser premeditat. I llavors la defensa crida a declarar l'acusada, l'Erin Patterson.
Tothom es queda mut. I per qüestions de seguretat han de fer marxar el jurat popular de la sala perquè l'Erin es pugui aixecar i caminar tota la llargada del passadís des del darrere de la sala fins al podi on es fan les declaracions. Aleshores ella camina a poc a poc, és una dona bastant corpulenta, gran, amb el cabell llis que li cau per les espatlles, amb una roba més aviat antiquada, porta sandàlies negres, d'aquestes amb velcro, i camina a poc a poc i s'assenta i comença a jugar amb les ulleres que sempre porta.
Segons els juristes, és molt excepcional i molt arriscat que l'acusat declari durant el seu propi judici. Si Bellerin tindrà un primer torn de paraula per defensar-se, també haurà de respondre a posteriori les preguntes de l'acusació que poden deixar-la en evidència just abans de la deliberació final del jurat. Serà un encert o un error d'estratègia? Sentim què és el que vol explicar l'Erin.
Explica que des de que era ben jove que té problemes amb la seva imatge, que ha sigut bulímica des de que era bastant petita. Aleshores explica que un cop han marxat els convidats, ella es va acabar de menjar tot el pastís de taronja que havien portat. I que si un tros, que si un altre, que si un altre, i de cop i volta va vomitar tot l'àpat al bany. I que això explica perquè ella no s'ha posat tan malalta com els altres.
I així, de mica en mica, l'Erin intenta desmuntar tots els arguments de l'acusació.
Explica que no és que tingui càncer en si, sinó que ell el que volia era una operació per tema de sobrepès. Li feia vergonya d'explicar que era realment això el que volia fer i que s'ho havia inventat com una excusa per poder-se assegurar que els seus fills els cuidarien si és que havia d'anar a l'hospital per fer una operació per perdre pes.
De moment, l'Erin ja ha justificat per què ella no va tenir símptomes després del dinar i per què va dir a la família que tenia càncer, tot i que fos mentida. També té una explicació per a les imatges de la deixalleria on se la veu desfent-se de la deshidratadora.
Aleshores explica que si ella va borrar tota la informació del mòbil, si va anar a tirar la deshidratadora a la deixalleria, és perquè va entrar en un moment de pànic, perquè quan la policia va venir-li a fer-li preguntes i se'n va adonar de que la cosa anava sèria, aleshores es va posar nerviosa i ho va fer perquè no sabia què més fer perquè no li inculpessin un assassinat que ella no havia fet. Aleshores també diu que els records que té Lian sobre els plats és mentida, que ella no ha tingut mai aquesta combinació de plats i, de fet, la seva versió dels fets encaixa amb la de la policia perquè la policia no ha trobat mai els plats que Lian està descrivint durant el seu testimoni. L'Erin també explica que si va decidir marxar de l'hospital en contra de les indicacions mèdiques és perquè en el passat havia tingut molt males experiències amb metges i que es va posar nerviosa i que no volia que l'ingressessin a l'hospital. Finalment, també explica que ella no té cap motius per matar els seus familiars, que de fet és més aviat el contrari, que se'ls estima, que tenen molt bona relació i que a part de discutir una o dues vegades sobre temes molt puntuals, que en realitat són una família feliç.
Les declaracions de l'Erin deixen el públic de la sala desconcertat. L'acusada ha exposat els fets de manera ordenada i el relat sembla coherent. Si el jurat el troba versemblant, pot interpretar que és innocent i que aquell juliol del 2023 l'Erin simplement va encadenar unes quantes males decisions.
Recordo arribar al pis que compartia amb dues periodistes més aquella nit i estar prenent una copa de vi i comentant el que havia passat aquell dia i estan totes, ostres, és que no ho havíem vist a venir, sobretot lo de la bulímia, sobretot lo de l'operació per perdre pes, era com que, i si és possible, o sigui, és una versió dels fets que és possible, que encaixa, i si ens hem equivocat, o i si s'ho creu el jurat popular. Aleshores, per primera vegada estem en una situació en què pensem, no sabem com anirà el cas, i si de cop i volta és innocent.
Ja hem dit que un dels riscos que pren un acusat quan decideix declarar és que s'exposa a les preguntes de l'acusació. Ara, qui té el torn de paraula és la fiscal Nanette Rogers, que interroga la presumpta assassina amb l'objectiu de fer-la caure en contradiccions i desmuntar la seva versió dels fets. L'acusada, però, es manté impertorbable i segueix cenyida al seu relat i aguanta fins al sisè dia d'interrogatori. El 10 de juny de 2025, la fiscal pregunta a l'Erin on es volia fer l'operació de reducció d'estómac.
L'Erin respon que es volia fer l'operació a una clínica de South Yarra de Melbourne que es diu Enrich. Aleshores aquí comença, de cop i volta s'aixeca l'inspector de policia, surt pitant per la porta i es posa a buscar per internet tota la informació que pugui trobar sobre aquesta clínica. Aleshores arriba un gir de guió brutal i és quan comunica a la fiscalia que aquesta clínica no ofereix operacions de reducció d'estómac.
Aquesta revelació impacta de ple a la sala de vistes. La fiscalia li remarca al jurat que s'ha desmuntat el relat de l'Erin amb un argument definitiu. Si en aquesta clínica no es practiquen reduccions d'estómac, l'acusada ha mentit i es poden posar en dubte totes les explicacions que ha ofert durant l'interrogatori. La fiscal Nanette Rogers conclou la seva intervenció amb un llistat de raons que, segons ella, desmunten el relat de l'Erin Patterson. Ara serà el jurat qui haurà de decidir. Després de 10 setmanes de judici, el jurat popular comença el procés de deliberacions, un compte enrere que s'allarga i manté els periodistes enganxats al mòbil les 24 hores del dia.
Estem tots nerviosíssims, anant a fer cafès, anant a dinar, no saps en quin moment tornarà el jurat amb un veredicte. Aleshores, no te'n pots anar gaire lluny dels jutjats, perquè tens 5 o 10 minuts, un cop t'avisin que ja hi ha veredicte, per tornar pitant cap a la sala. Aleshores, estem tots jugant a cricket, fent malabars, jugant a cartes, als afores dels jutjats, intentant passar el temps i calmar els nervis, perquè estem que ens enfilem per les parets. A Austràlia no està permès interactuar amb els membres d'un jurat popular, no els pots mirar, no els hi pots somriure, no els pots saludar, i en un poble tan petit et trobes amb tothom, els veus quan entren, quan surten, al cafè. Aleshores, estem tots nerviosíssims intentant, bàsicament, no pifiar-la, perquè en aquest moment ja gairebé tenim un veredicte. No podem permetre'ns que de cop i volta decideixin anul·lar el judici per una tonteria com aquesta.
Després de 6 intensos dies de deliberacions, el jurat anuncia que ja té veredicte. Culpable.
Please stand.
Si us plau, posis dreta.
For the attempted murder of...
Per l'intent d'assassinat d'Ian Wilkinson, la sentencio a 25 anys de presó. Per l'assassinat de Heather Wilkinson, la sentencio a presó permanent. Per l'assassinat de Gail Patterson, la sentencio a presó permanent.
For the murder of Don Patterson.
Per l'assassinat de Don Patterson, la sentencio a presó permanent. Totes les penes s'han de complir de manera concurrent. La pena efectiva total és la de presó permanent i fixo un període mínim de compliment de 33 anys. Si us plau, retirin la senyora Patterson.
Would you please remove Miss Patterson?
I en el moment en què diuen culpable, l'Erin ni s'immuta. Està quieta, mirant cap endavant, amb la cara sèria. No reacciona, no hi ha ni tristesa, ni llàgrimes, ni cara de preocupació. Mira cap endavant i no diu res.
Tota la premsa es concentra davant dels jutjats de Morwell esperant declaracions, però ni amics ni familiars de les víctimes es veuen amb forces per atendre'ls. L'encarregat de parlar en nom de la família serà el supervivent miraculós i un dels grans protagonistes del cas, el pastor Ian Wilkinson.
Good morning.
Bon dia. No respondré preguntes ni faré més comentaris a part d'aquest comunicat. La meva voluntat avui aquí és expressar un merescut agraïment primer a la policia de Victòria. La nostra vida i la vida de la nostra comunitat depèn de la bondat dels altres. M'agradaria animar tothom a ser amable amb els altres. Vull donar les gràcies sobretot a la comunitat de Leongatha i de Corumburra. La vostra consideració i el vostre acompanyament han estat un suport essencial per nosaltres. Això és tot el que voldria dir per ara. Us demanem que respecteu la nostra privacitat mentre continuem el procés de dol i de guariment. Gràcies per escoltar-me.
Crec que és un valor molt cristià que encapsula qui és Leon com a persona i qui eren la família, els Patterson i els Wilkinson. Eren gent de bé, eren gent d'anar a missa, eren gent d'ajudar, eren gent de construir joguines pels nens, d'arreglar els parcs, de pintar l'església. I crec que, en certa manera, encapsula tot plegat. no? O sigui, ens recorda que qui eren les víctimes d'aquest cas i li treu, en certa manera, poder a l'Erin, no? I en els fets, en el que ha fet, en aquest acte tan horrible que ha comès i tan violent. Jo crec que el cas de l'Erin Patterson ha marcat un abans i un després en el periodisme de successos aquí a Austràlia, perquè hi ha hagut molts pocs casos que hagin generat un nivell d'interès entre la població tant aquí com a nivell global com aquest cas. Jo crec que això és perquè ningú s'esperava que una cosa així pogués passar en un país com Austràlia, però si demostra alguna cosa és que fins i tot en el país on tot sempre va bé, a vegades les coses també van malament.
L'Erin Patterson estarà a la presó com a mínim fins al 2056, any en què optarà a la llibertat provisional. Mentre ella sigui a presó, la casa de Gibson Street, on va servir els filets Wellington aquell 29 de juliol del 2023, estarà tancada per ordre judicial. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Direcció i presentació, Carles Porta. Guió, Marta Ejarque. Coordinació, Sergi Caballero. Producció, Andrea Pardo. Revisió de guions, Imma Falcó. Realització d'àudio, Pablo J. Sánchez. Identitat sonora, Sergi Cotillas. Col·laboració especial, Dolors Martínez. Una producció de Catalunya Ràdio i 3CAT amb True Crime Factory. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.